L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Bona nit, és dimecres, les 9 del vespre, i s'obre la porta de l'habitació dels pares. Qui us parla? La Núria Lleonart, per passar una estona agradable. I avui agafarem un tema que ja hem tractat a l'habitació dels pares, però en la primera temporada. I tot i que és veritat que podeu anar-lo a buscar a la primera temporada, perquè està penjat a la web, també és veritat que de tant en tant fa falta refrescar-los. No serà el mateix programa. Direm potser coses molt semblants, però mira, està bé tornar-ho a fer. I és un tema antic, tan antic, tan antic, tan antic, com els germans, perquè de fet avui parlarem de com gestionar una família amb germans i quines estratègies poden ajudar els pares a sobreviure a les baralles entre germans, els gelos, etc, etc. Si us sembla, començarem a parlar, avui farem un primer programa parlant de com funciona el sistema fraternal i com intentar fer que els nens se sentin millor dins d'aquest sistema fraternal. I faríem un altre programa, farem com una sèrie de dos, si ens dona per tres, en el qual parlaríem de com intervenir en les disputes i en el dia a dia amb els germans, no? El primer seria entendre com funciona aquest sistema i el segon, com gestionar les coses negatives d'aquest sistema. Però bé, els germans són això, un sistema que està dins d'un altre sistema molt més gran i és un sistema molt especial. És a dir, els germans només saben quin tipus de relació hi ha els que formen aquella relació, perquè a més hi ha tantes relacions entre germans com germans hi ha al món. I és una relació constantment d'amor-odi. Hi ha molta gent que diu, no, els meus es porten fantàsticament bé. No és cert. És a dir, hi ha moments en els quals, si poguessin, es separarien els germans. Però això és normal, perquè, primera, s'estimen amb bogeria, però ells mai han decidit compartir la vida amb aquella persona. Per tant, pot ser que el teu germà acabi no caient-te bé. I pot ser que, com que l'estimis, acabis suportant coses que d'un amic mai suportaries, però com que és i l'estimes perquè és el teu germà, sí que ho faràs. Però això no vol dir que sigueu amics. Però sí que hi ha germans que són amics. És a dir, torno a insistir en que cada germà decideix quin tipus de relació té. Tenir germans és molt bo. És veritat que hi ha moltes coses de cara als pares que poden ser en principi una mica més pesades o negatives, perquè hi ha moltes lluites, hi ha gelos pel mig, però tenir germans, el fet de viure en una família amb germans, dona avantatges sobre aquells nens i nenes que no tenen germans. Quins avantatges són aquestes? Molta més facilitat de socialització. És a dir, un nen que des de molt petit conviu amb un altre nen és més capaç de generar instints i sentiments relacionats amb empatia, autoestima, compartir, amb entendre què li passa als demés, ser conscient de que els seus actes tenen conseqüències. És molt més fàcil que un nen que té germà entengui que agafar el joguet a un nen molesta. Si tu no tens germà, ja ho entendràs, ja ho captaràs, però ho captaràs a l'escola, perquè a tu, a casa, ningú te'l traurà, la joguina. Per poder entendre que treure una joguina molesta, te l'han de treure a tu. Si no hi ha germà, no et treuen la joguina, d'acord? Pot ser un cosí, pot ser... Però això són circumstàncies, coses circumstancials que poden passar un cop cada 15 dies, però no és el teu dia a dia. No? Aleshores, una, ajuda moltíssim a la socialització i sobretot a saber relacionar-se amb els altres. Què ajuda també el fet de tenir un germà o diversos germans? Al fracàs, a la tolerància al fracàs. Perquè quan tens germans no sempre te'n surts amb la teva. Has d'aprendre a aguantar democràticament, per exemple, en famílies que funcionen doncs, amb una democràcia, que n'hi ha moltes, que és, bueno, votem, què anem a fer, no? Doncs aprens que a vegades la teva idea no ha sigut acceptada i que, per tant, o no ha sigut prou bona o no agradava prou i per tant, has fracassat en l'exposició d'aquella idea perquè no ha sortit el que volies fer, no? Per tant, ajuda moltíssim, són nanos amb molta més tolerància al fracàs. Nanos molt més pacients, En contra del que sembli, que nosaltres tots tenim a la ment algun amic que és fill únic i solen, tu els sols veure com a molt tranquils, que mai s'esveren per res, sí? Doncs no és del tot cert. Sí que són gent molt tranquil·la, però són gent normalment, eh? Ja sabeu que en psicologia, si fer aquest tipus de programa que és englobar i generalitzar, no és bo. Però normalment són gent que té poca paciència, eh? No se sap esperar, diguéssim, perquè no li ha fet falta. El que té germà s'ha d'esperar sempre. Un dia li tocarà esperar i l'altre dia no li tocarà esperar. Però és veritat que aprens tots aquests mecanismes. I evidentment no fa falta dir que aprens a compartir. No sé si n'aprens, que potser aquesta seria també una discussió, o et forcen a compartir. Jo crec que al final compartir no n'aprens mai, perquè és algo no agradable, eh? Tens una joguina, la joguina és teva, i t'agradaria tenir-la, encara que no hi juguis, tenir-la sempre a la teva disposició, no? I no haver d'esperar quan la vols. Però, per tant, no sé si s'aprèn a compartir o senzillament et forcen a compartir. I, per tant, doncs això, tenir germans ens aporta moltes coses bones. Ens n'aporta també de dolentes, però que aquestes dolentes formen part de l'aprenentatge vital. Per exemple, el gelos. Jo també sempre dic que aquells pares que no volen veure l'existència de gelos són pares que no estan sent realistes. I si hi ha algun nen que de veritat, veritat, veritat no té gelos al néixer el seu germà, o al revés, un petit del gran, veniu, m'ho dieu, perquè aleshores estic segura que no és un nen, que és un robot. És a dir, tothom ha de tenir gelos, si és sa emocionalment parlant. N'hi haurà que en tindran més, n'hi haurà que en tindran menys, que ho expressaran més i uns altres que s'ho guardaran. Però si un nen és sa emocionalment parlant, serà un nen gelós. I això també l'ajuda a entendre's, a conèixer, a superar-se, és a dir, és un molt, 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 però molt bon sentiment el dels gelos per créixer, no? Aleshores, ens trobem amb un sistema molt especial. Hi ha el pare i la mare, o mare i mare, o pare i pare, o només mare, o només pare, o pare i parella, i mare i parella, és a dir, tenim el que és el món dels adults i al costat, molt paral·lelament, el món dels germans. I ens semblen els adults que tenim totalment controlat el que passa en el món dels germans, i no és així. Per tant, importantíssim entendre que, tot i que s'odin o s'estimin a parts iguals a la vida, hi ha una cosa on no podreu mai amb ells, que és amb desfer el sistema fraternal. Si vosaltres neu o intenteu atacar aquest sistema fraternal, automàticament fan com una pinya brutal ells dos o ells tres, i és infranquejable aquella situació. I fins i tot, moments abans, un germà t'havia vingut i t'havia dit, és que no em molesta, no, i quan veu que tu el renyes, et diu, bueno, tampoc n'hi ha per tant, mare, tampoc n'hi ha per renyar-lo tant. És a dir, fins i tot poden arribar-se a cobrir. Aleshores, és important tenir coneixement d'aquest sistema. Però bé, anem a parlar d'aquest sistema amb els convidats que tenim avui aquí. I, bueno, primer de tot, benvingudes.
Hola, bona nit.
Hola. Bona nit. La Montse, la Núria, totes dues... Montserrat, perdona.
O Montse. Sí,
Montse, sí, també Montse. Va bé, val. Sí. Doncs la Montse i la Núria, totes dues tenen dos fills. Bueno, tu en tens tres.
Tres, sí.
Bessones i l'Èlia. I tu tens l'Oriol i el Nil.
I el Nil.
Aleshores, ens anirà molt bé, perquè, a més, teniu, fixa't, mira, casualitat, dos nens i tres nenes.
Sí,
sí. És veritat.
Això també va molt bé, perquè, i a més, tu tens tres i tu en tens dos, que ens permetrà explicar també funcionaments diferents. Deixeu-me fer un petit apunt. Per què dic això? Doncs tu també tindràs un avantatge en aquest cas, Montse, perquè les persones que tenen, les famílies que estan composades per tres germans del mateix sexe, és a dir, tres nenes, tres nens, és molt probable que el germà del mig sigui una mica més dificultós de portar. Des d'aquí, el primer que caldria dir és això. Quan tu estudies en psicologia l'estructura familiar, estudies només com a possibles desenvolupadors d'algun tipus de problema de relació els fills únics, i els germans del mig de 3, si són 4 ja no passa, però de 3 del mateix sexe. Perquè una de les coses que dificulta o que també ens ensenya quan som germans és el lloc que ocupen els nens de la família. Teniu, tu tens el gran i el petit. En el teu cas, Montse, tens la sort de la gran i les petites. Uh-huh. Val?
Jo no tinc mig en aquest
Clar.
Cas.
Però fixeu-vos que mai diem el del mig, sempre li diem pel nom. Ja tinc el gran, ara posaré un exemple de la meva família, no? Que és la gran, la Sandra i la petita. Sí? Llavors, això, en el mitjà, li causa un problema d'ubicació. És a dir, per què jo no tinc un sobrenom especial i jo només sóc la Sandra i no sóc la mitjana? I a més, el gran ha tingut la satisfacció de ser el rei de la casa abans que arribés el petit, ha experimentat això, i després el petit li queda compensat amb el fet de ha destronat el rei i ell és el petitó. Sí? La mitjana no li dona temps a disfrutar de res. És a dir, hi ha la gran que durant 2 anys ha pogut disfrutar, ha aparegut la petita, que és veritat, sí, durant 2 anys ha sigut petita, sí? Però a la que neix una altra petita li destronen tot. Una segueix sent gran, l'altra segueix sent petita i la del mig no, no? Però bé, dit això, tinguem clar, vosaltres teniu això, 3 nenes...
I 2 nens.
I 2 nens.
Però això sí són del mateix sexe, perdona.
Sí, això sí són del mateix sexe, perquè si, per exemple, hi ha un nen gran i 2 petites, bueno, i, i 2 nenes darrere, és el nen, la gran i la petita.
Val. Clar, clar, clar.
Val? Sí, o el nen i les nenes. Si hi ha la gran, el nen i la nena, aleshores és la gran, el nen i la petita. Ja té sobrenom.
Sí, sí, sí.
Ja es diferencia. Aleshores ell jo sóc el nen, ja troba el lloc. Però el que són del mateix sexe, ningú li diu mai, tu ets el del mig. Però és que a més aquest ja té una connotació, el del mig és, què vol dir que sóc el del mig? No tinc res especial, dic el mig. No, no sóc A ni B. Aleshores, sí que això ho hem de tenir molt en compte. Justament per evitar que això vagi a més, doncs ja ara parlant amb vosaltres anirem trobant les maneres i petits trucs per ajudar-vos, no? Tant si sou 3 com si sou 2 o com... Bueno, bé, és un sistema peculiar o no el dels germans?
Sí. No, és molt curiós, sobretot quan t'han d'arribar... El primer no, perquè tens el primer i és la novetat, però a la que venen, en el meu cas, venien 2... Jo recordo moltíssim, quan estava embarassada, tothom em deia, ui, la gran, quan gelos que tines. Bueno, és que em feien polla, tothom em deia el mateix.
Sí, això també, que ens
veure,
passem.
Jo crec que es van passar, és a dir, fins i tot quan van néixer les meves filles, buscava signes a qualsevol moment del gelos de la gran, perquè segur que tenia que sortir, tothom em deia que tenia que sortir. Per sort després aprens que els gelos poden ser desmesurats o, no sé, patològics, per exemple, o poden ser, en el meu cas vaig tenir molta sort, que eren pues, detalls en el moment, no? Recordo una vegada que la Elia em va dir, mama, que sóc la teva filla gran, eh? A veure si em fas més cas. I vaig dir, ah, mira, ja han sortit.
Ja han sortit, ja els tenim aquí. Ja els tenim aquí.
No? Sí. Però, clar, jo penso que també cada nen és diferent, cada dia es dedica al temps, en cada època i en cada moment tens que dedicar-li un temps a un altre. És veritat que quan van néixer les meves filles petites, el temps que vaig dedicar a la gran va ser un temps pues, petit, en el meu cas, no? Per la situació. És que, a veure, és així, tens 2 nadons que en necessiten. Però jo penso que si fas participar de tant la gran com les petites, de no treure's, de no separar-les, de que convisquin juntes, que es comencin a conèixer, jo penso que funciona bastant bé. Menys quan es barallen, que aquí ja no sé què fer. Sí. Si deixo que es matin i quan surti sang ja em trucaran i em diran
és la millor opció. No que es deixi que es facin sang, però sí, ara en parlarem. O sigui, anirem, jo crec que has tret temes molt interessants, val? També com gestionar el temps amb els germans. Això és molt important, molt, molt, molt. I tot això, si no ho acabem amb un programa, ja et dic, en tenim 2. I també els rols, no? També caiem molt amb tu ets la gran, no? Per exemple, parlarem del nen gran i del petit. Però sí, ara hi anem. Amb les baralles és el primer que farem, és el primer que tocarem. Val?
Bueno,
sí,
jo...
sí, un sistema molt curiós.
Sí, jo una mica com ella, també m'havien dit allò del gelos, allò que estaves allà a l'expectativa, però tampoc, a veure, sí que té una mica de gelos, però és això que és normal, no? Vull dir, tampoc ha sigut una cosa exagerada. Lo que, això que deies del gran i el petit, sí que és veritat que jo me n'adono que tinc molta tendència a que el petit té 4 anys, però sempre és el petit. El petit. Jo sempre li dic, ai, qui és el meu petit? Petit, inclús alguna sí. vegada que li he dit al meu home, escolta, on és el petit? I ell diu, estic aquí. I li dic més en el petit que no en el gran dir-li el gran.
Sí.
És, el gran és sí. l'Oriol.
Sí, el gran és l'Oriol, ja està. I a més, en general, en general, els engrandim més.
Sí.
És a dir, el gran, amb 2 anys, l'hem fet gran... Val, 2 o 3 anys, no sé quants anys es porten els vostres. Bueno, l'Eli en aquest cas, l'Eli amb 5, no? Ja era gran, és veritat que l'Eli ja era gran. Però tot i això, al néixer els petits, segurament també l'hem fet més gran del que li corresponia amb 5 anys. Doncs imagineu-vos això, amb 2 o 3 anys, aquell nen segueix tenint 3 anys. Jo sempre dic, fins als 3 anys ho calculo en dies. Aquell nen segueix tenint 1.000 dies de vida. No? Llavors, ja has passat a ser el gran i ajudaràs a la mare i canviarem els bolquers. I, sí, per sí. tant, els fem més grans del que tocaria. I en canvi, el petit amb 3...
4 en té.
Ja és un bebè.
I
sí,
per,
sí. Saps? El gran amb 3 ja és gran, però el petit el fem petit. Llavors, sí que és important... tenir clar això i jugar, perquè també a vegades aquest, bueno, la gran, no? un dels factors de gelos mal portats, el que tu deies, no? La gestió és, bueno, tranquil·la, és que ja veuràs, m'ajudaràs perquè com que ets tan gran, tu m'ajudaràs i em ajudaràs a canviar els bolquers i a preparar el biberó i li ensenyaràs al teu germà a comportar-se i anar-se'n a dormir a l'hora. Per què? Si ho vol fer, que ho faci, però si no, no. També caiem molt en, perquè no tingui gelos, la faré partícip des del punt de vista de la col·laboració a la gran. Però el que no ens en donem compte és que moltes vegades ells no ho entenen com una col·laboració, sinó que ho entenen com una imposició. I quan són més grans, et diuen... és que ja està bé, perquè jo no tenia per què cuidar del meu germà. I és veritat. Ai, per exemple, ara em trobo molts pares que tenen fills adolescents que ja tenen 16-17 anys i tenen els peques amb 12, amb 10, i que és una mica que també et passarà a tu.
Sí.
I llavors diuen, no, que bé, perquè fa de cangur la gran i nosaltres ens en podem anar a sopar. I jo dic, a mi em sembla que no toca fer de cangur dels seus germans a la gran. La cangur, la gran pot fer de cangur a altres nens. Si vols, sí, si tu arribes a una gestió, diguéssim, econòmica, no? Sí, no? Però que caiem amb la tendència de donem per suposat que t'encantarà col·laborar, però i si no li agrada? No sé si això us ha passat, o ells volien col·laborar amb els petits, els grans.
A veure, jo en el meu cas sí que ja volia col·laborar. De fet, s'enfadava, eh? El primer dia que va arribar a casa, em sembla que ho he comentat alguna vegada, quan dones de donar el biberó de casa, el primer dia que arriben, diu, bueno, pues ara a dormir. L'Elia es va enfadar molt perquè no dormien a la seva habitació. Es va enfadar molt perquè ja no podia donar els biberons, es va enfadar perquè no podia. Però jo suposo també que en la seva imaginació, amb què tothom li deia, a més, que ara tenia que ajudar la mare, tenia que ser més gran, tenia que ser més responsable, tot això que no només li acabem dient directe o indirectament als pares, ho acaba dient tothom, perquè sembla que és
tothom.
Un rol.
Tothom.
És un rol, eh? Oh, que maco, no sé què, ara tindràs que ajudar la teva mare.
Eh.
I més ara que venen dos, no? I clar, mai m'havia plantejat que realment si volia o no volia. Jo el que tenia clar és que jo necessitava que ella es portés bé. Així de clar.
Molt bona també.
Menys
aquesta
feina.
Montserrat. Aquesta també
menys
és molt
feina.
Bona.
Perquè si comença...
Responsable.
Gelo...
El gran, de cop i volta, es converteix en algú que ha de ser molt responsable.
Clar,
i
és
fer
que si
les
no,
coses.
Amb la casa, tot en l'aire, jo amb les petites, és a dir, la gran, a més, molt gelos, i a més no vol ajudar, perquè jo necessito que agafi el biberó i m'ajudi, i és a dir, clar, m'ho havia plantejat, però tampoc m'ho havia plantejat. Com que ella hi col·laborava... Pues realment, pues, per mi, fantàstic, benvinguda a l'ajuda, no? Però sí que és veritat que tampoc m'havia realment pensat o imaginat que ella no volia fer-ho, perquè en cap moment m'ha dit que no. Però bueno, clar, estem parlant d'una nena que té 6 anys.
Que té 6 anys i que no és ni molt menys una crítica, és reflexió, no? Però fixa't això, a mi em crida l'atenció de... És que ha sigut molt bona, no? Necessitava que es portés bé. Necessitava que fos responsable. I caiem molt amb això, amb, va, home, que tu ja ets gran. I a vegades de davant hi tenim una nena de 3 anys. Què vol dir que ja és gran? Clar, clar que és gran perquè camina i parla. Però, sí, però, i en aquest cas de 5 anys, no? Aleshores, hem de ser... Jo crec que a vegades amb els grans som molt injustos. Perquè, a més, ells han quedat totalment destronats. El petit és una altra història, perquè el petit ja neix amb aquesta circumstància. O sigui, el petit, ell neix amb algú al seu costat.
I com és que sempre tenim tendència a protegir més els petits que el gran?
És curiós, per això et dic que és el gran... Perdoneu l'expressió, ara em passaré una mica, però és el gran maltractat de la família, el gran, no? És l'ignorat, no? O sigui, l'any passat, a més amb tu, Montse, vam tenir el programa de les bessones,
sí.
que l'Estela i la mare es parlaven, em sembla que ens va parlar l'Estela per telèfon, no? I ens deia, clar, jo és que no he tingut mai la sensació, o sigui, no he pensat mai que no, que seria de mi si no hi hagués més germana, perquè... És que no, jo mai he viscut sense més germana,
clar.
No? I això, en el petit, és el que li passa. O sigui, potser no són bessons, però els petits sempre han viscut amb el gran. O sigui, des de que neixen, aquella és la disposició de família, però el gran no. El gran, de cop i volta, queda completament destronat. El gran era... Ai, el meu petitó! Sí. Ai, el meu príncep! Pels avis, pels tiets, sí? I automàticament, després de 9 mesos, i veure com creix una panxa, i que tothom... durant els 9 mesos. I on és el bebè? I tu voldràs un bebè, oi? I el cuidaràs, aquest bebè? I el nen? És el bebè i senyala la panxa. I veus aquelles cares d'aquí, com vulguem dir, a mi què? Jo fins que no ho vegi, això, no? Saps? Arriba el bebè i automàticament passes de... Ai, petitó, on és el bebè? On és el teu germà? Ah, i ajudes a la mare? Ja li portes... Ja li ajudes a caminar? Perquè ara la mare necessitarà molta ajuda, I tu els hauràs d'ensenyar als teus germans... quan aquests comencen a fer coses, és, oh, però i els ensenyes a menjar? I el nen pensa, si amb prou feines tinc jo per menjar, i m'ensenyin a mi.
Una anècdota de l'Eli em feia molta gràcia, és a dir, el repetitiu que arribem a ser, diguéssim, fora de la casa, era que, clar, bessons, és a dir, atreuen moltíssim, i a més, clar, dues nenetes, i, bueno, mones que són les meves nenes petitones, doncs pues tothom, oi, que maques, que boniques, clar, després giraven i veien a l'Eli allà, no? I després es giraven i la gran també és molt maca, i que guapa, sí, sí, i ets responsable i ajudes a la mare. I una vegada l'Èlia, quan començava algú a dir-li oh, que maca les petites i tot, es va girar i va dir, que jo soc molt responsable, I que sàpigues que jo també soc molt guapa,
Sí, sí. Plan, ja t'ho dic jo. No?
Ja t'ho dic jo, clar. Perquè tothom em diu el mateix.
Sí, sí, sí. Ja s'ho esperava, no?
Sí, sí.
Jo
sí,
ho
sí.
faig, Si em trobo algú amb bessons, reconec que ho faig i que hi ha la germana o el germà al costat, dius, ai, que macos, no sé què... Ai, i tu també, ai, que és maca la germana gran o el germà gran, no? Clar, jo no sé si...
Clar, jo, per exemple, des d'aquí us recomanaria, vosaltres ara ja heu tingut els fills, no? Però imagina, segurament ens estarà escoltant gent que està a punt de tenir el segon o van a buscar el segon. Jo una de les coses que sempre, sempre recomano de fer és quan s'entra a la casa, quan vas a veure o quan et trobes pel carrer aquell que ha tingut el bebè nou, diguéssim, primer de tot saludar pare i mare, això primer de tot, val? Pare i mare, què vols dir? Ignorem els nens? Sí. És a dir, perquè ja estem marcant un ordre jeràrquic. Aleshores, primer saludo la mare, primer saludo el pare i després el gran. Què tal? Com estàs? Com va tot? Què? I aquest menta com es porta? Es porta bé? És a dir, els informes, demanar-li en el gran i fins i tot dir-li, me l'ensenyes? I que te l'ensenyi el gran. Si feu això, els que ens estan escoltant, si acostumeu a tota la gent del vostre voltant a fer això, veureu que el gran s'infla com un paó real a l'hora d'acompanyar-te a buscar, a ensenyar-te el seu germà. Perquè en aquell moment sí que és el seu germà i no és el petit que m'ha destronat. Però és veritat que ho fem, que ens anem directes a... I després ens direm, sí. I què tal, no sé què. Doncs jo el que recomano és, ja que els estem dient que són grans... Sí? Que els tractem com a grans i per tant saludem primer en el gran i li demanem a ell que ens hi acompanyi, no? Però jo estic molt d'acord amb el que dieu, no? T'ho deia en forma de per mi el petit és el petit i l'Oriol és que bueno, és l'Oriol i tu em deies per què els hi fem això als grans, no? Doncs és perquè no caiem en entendre, és pel mateix que tu em deies al principi, que tu has dit jo necessito que es porti bé, per tant, jo necessito fer-la gran a l'Èlia. És practicitat. I el petit, ja m'és igual, ja el meu cervell ja ha fet el gir de que jo ara hauré d'estar uns anys més cuidant aquest petit, no? Però per poder-ho fer necessito que el gran es faci gran. I ens en oblidem moltes vegades, de que amb ell l'han destronat, Ell ho tenia tot, tot, no? És veritat, ho tenia tot.
No, i això que diu la Montse, de que tenim tendència a protegir més el petit, i és curiós perquè jo a l'Oriol mai li dic, jo dic, veig en Nil i li dic, ai, el meu petit, i mai li dic a l'Oriol, ai, el meu gran, mai. I tinc més tendència, no, pues això, a protegir-lo en el petit, a fer-lo més petit del que és poder, també, no? Vull dir, perquè, a més, té un caràcter molt... Vull dir, ell sap molt bé el que vol, és responsable, vull dir, en canvi, poder hauria de protegir més el gran, perquè és més vulnerable, segons com. Però ja tens tendència...
És el petit, és el que et desperta més tendresa, t'has acostumat a aquella tendresa i aleshores allà vaig, no? Mira, aquest, el que comentes es veu molt clar, a mi em passa molt a la consulta, amb exemples de... És que ara nens que tenen 2 anys, i, bueno, ja, després de venir molt els programes ja sabeu que jo tinc una actitud molt, molt tranquil·la, no?, envers de moltes de les coses que toquen fer amb els nens. O sigui, jo, per exemple, mai diré que un nen ha de fer el control d'esfínters als 2 anys, això és una barbaritat. Tenim de temps fins als 4, si molt m'apures, El que passa que les escoles no ens deixen anar amb bolquers, que això també ho hauríem de canviar. P3 hauríem de poder anar amb bolquer. Perquè el 90% de nens ja no arriben a P3 amb bolquer de forma natural, però hi ha un 10% que potser sí necessitarien, Encara està tot l'any de 3 anys, tot l'any de 3 anys pels bolquers. Però bé, clar, normalment els germans apareixen als 2, 3 anys, 4, no? I molts coincideixen en el moment que se suposa que és idoni per fer el canvi de bolquers. Llavors, molta gent em ve i em diu, bé, bueno, ara he tingut el germà i, clar, ara he tret els bolquers, perquè, clar, és que ja s'han de treure els bolquers, perquè 2 amb bolquers, val? Llavors, oblidem que si no hi hagués un germà, amb 2 anys no et pressionaries per treure-li el bolquer. De fet, en el petit ja no hi haurà la mateixa pressa que ha tingut amb el gran a treure-li. Però en el gran és, bueno, és que ara ja són 2 i ell ja és gran i ja he de treure-li el bolquer. Si només hi hagués aquell nano, aquella persona, aquella família tindria claríssim que no tenen pressa, ja ho farem a l'estiu, vull dir, abans que comenci P3. Hi ha molta gent que està traient el bolquer l'estiu abans de començar P3, em sembla excel·lent i em sembla fantàstic, perquè és quan el nen ja està madur per fer-ho. Però aquí es veu molt clar, no?, el fet de dir, no, vinga, bolquers fora, que arriba el germà i a més se m'enganxarà i després em trobaré, molta gent també, em trobarem que estaré fent el canvi de bolquers, haurà vingut ell i farem un pas enrere, no? Llavors, això, no? Aquest...
Sí, però jo penso també que és a dir, que penses que a l'arribar un fill petit el teu gran pot fer un retrocés.
Totalment.
Dir, jo, per exemple, ara m'adono més perquè ara ja tenen 2 anys, no? I clar, les de 2 anys fan el joc de 2 anys i la meva filla s'incorpora als jocs de 2 anys de les meves filles petites. Dic, està fent un retrocés.
Un retrocés.
Vale? Sí. I tampoc... A veure, en el meu cor penso, s'ho estan passant bé, doncs que disfrutin.
Que disfrutin.
Per l'altre cantó dius, ostres, potser realment tot el que hem fet fins ara, vale, el que hem treballat fins ara... estem fent un retrocés. I una mica així, no? Sobretot a l'hora dels jocs, els rols que hi ha amb 2 anys i amb el rol que hi ha amb 6-7 anys, no? Que també penso que quan van a l'escola sembla que els rols augmentin més anys del que li pertoquen. És a dir, que jo penso que amb 7 anys, que serà l'edat que tenen, no? Així, estan fent rols que li pertocarien a nens de 9 i
de
10
anys,
no?
Sí.
Per exemple. I clar, penso que ni poc ni massa. I clar, gestionar això en costa. Costa. A vegades li dic, mira, vés al teu quarto.
Aquest és un altre tema que també ens el guardem, que hauríem de fer una forta crítica a l'adultització que estem fent dels nens. I aquí entraria el mal diagnòstic del TDAH, O sigui, aquest és un tema important que ens el podem guardar, Montse. És a dir, que hem insistit en que els nens deixin de ser nens. Val? És a dir, hem perdut la infantesa. I el nen que és nen, el nen que és belluguet, el nen que és inquiet, el diagnostiquem per TDAH i el mediquem, perquè no estem acostumats a nens. Això és un altre tema que ens el guardem. Però sí, aquest canvi de rols són difícils de gestionar. L'Èlia no fa un retrocés. El que passa que torno una mica al gran, La gent dirà, ostres, la Núria només defensa el gran. No, ja parlarem del petit, si tindrem més dies que llonganisses per fer-ho. Però torno una mica al gran. És veritat, però fixeu-vos que el gran sempre és el que acaba cedint en la seva relació amb els petits. Perquè si vol sentir-se part del món del seu germà, és ell que ha de baixar constantment. És a dir, està clar, per què? Per un motiu biològic. És a dir, si el seu germà té 2 anys, doncs no pot córrer i no pot jugar a futbol com ell juga a futbol amb els seus amics, sí? Però constantment en la dinàmica familiar és el gran el que ha de... M'explico? És a dir...
Sí, bueno, jo ara mateix tinc a la imatge la meva filla gran pujant a la bicicleta i saltant de la bicicleta. Dic, no facis això, que ho faran les teves germanes.
Exacte. Aquí vaig. És un exemple perfecte, no? I tu, doncs, l'Oriol jugant amb alguns amics o que... Bueno, ara anem a jugar. Si penseu en quins jocs planegeu com a família, fixeu-vos que sempre són jocs adaptats al petit.
Sí.
Sí.
Val? Llavors, una de les coses que trobo molt important perquè hi hagi una bona relació entre els germans i perquè, a més, vosaltres també en tragueu profit d'aquest tema i puguem marcar, i a tu sobretot, per mi sí que és primordial aquest tema, pugueu marcar una mica més aquesta diferència de rols, és el fet de que oblidem-nos d'estar el 100% de temps que estem junts, junts. És molt important que des de molt petits dongueu espais individuals als vostres fills. És a dir, que durant la setmana intentem trobar estones en el qual només estiguis amb un dels fills. Tu, el marit i els avis fins i tot, no? És a dir, donar-li aquest espai diferenciat dels altres i que tots els tinguin, eh? Aquí molta gent em diu, oh, però Núria, com ho fem tot això? No, no es tracta de, bueno, doncs vinga, va, el dijous me'n vaig al cine. No, 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 no. Es tracta de, ai, m'he deixat la barra de pa. Elia, m'acompanyes a comprar-la? Aquest espai, val? O, Nil, haig d'anar a estendre la roba. Per què no vens i xerrem una miqueta mentre jo estenc la roba? Perquè a l'Oriol li diràs, vine, Oriol, ajuda'm a estendre la roba. No, no val. És a dir, avui estenc jo la roba, però el que vull és que passis una estona amb mi perquè vull parlar només amb tu. Perquè, com que ja parlàvem d'aquest sistema fraternal, és importantíssim que ells se sentin l'Oriol. No el germà d'en Nil o el germà de l'Oriol, sinó l'Oriol. Una persona completament diferent i que, a més, pot parlar amb llibertat, perquè hi ha moltes vegades, encara potser no us hi heu trobat, tu t'hi començaràs a trobar, Núria. El fet de dir que li estàs dient alguna cosa, l'estàs renyant davant del seu germà i que l'Oriol et posi una mala cara o en Nil també. Perquè, que a vosaltres no us agrada que us renyin en públic?
No, clar.
Val, doncs això no som conscients, de que nosaltres quan renyem algú amb un germà, sempre hi ha els altres germans darrere. I d'alguna manera...
Bueno, i si a més el petit és un sabiondo...
Ah, aquí vaig.
Que tot el rato és que el gran ha fet això, no s'ha portat bé... que això ho fa molt el meu petit, molt, molt, molt. Està acostumat a que té un rol, és una mica, com que és més tranquil, i bueno, és una mica la classe, pues, porta una mica també la batuta i se sent més responsable, i llavors ha adoptat un rol de una mica, entre cometes, nen perfecte, saps?
Sí, això, hi ha molts petits que ho fan. Adopten aquest rol, perquè com que a més tenen l'atenció a tothom, i és el petit, sí, i és el mono, i és el no sé què, ja pum, adoptar, i es miren el gran. També hi ha gran abusiques, que ja en parlarem d'això també, Hi ha grans que no accepten la seva postura i amarguen el petit, que són trossos, veritables trossos de pa, pobrets, Però sí, això passa. Clar, doncs imagina't si, a més, que és normal, és el teu dia a dia, doncs l'Oriol acaba de deixar la motxilla al mig del pas, el que et gires és, Oriol, sisplau, endreça la motxilla, és que cada dia t'ho he de repetir. Aquesta simple anotació, davant de...
Sí, clar.
Del petit, que és inevitable fer-la, jo no estic dient que no la feu, és inevitable fer-la, però per això és important després tenir estones a soles amb aquesta persona, perquè et permetrà conèixer-lo, perquè si no sempre coneixeu els nens funcionant com a germans.
Sí.
No? I tens una idea d'ells perquè funcionen com a germans, però no tens una idea...
Però, Núria, és que a vegades és més fàcil,
Sí, senyora, sí, senyora, sí, senyora.
Si ho fas en grup, és a dir, jo ara, com, clar, jo tinc tres,
sí,
no?
Tens tres.
I a vegades és allò que dius, vull negar, és com penso la imatge de la guarderia, que estan tots amb la mà agafadeta i van passar. Pues és una imatge a vegades que tinc, no? És més fàcil controlar-los, és més fàcil el dia a dia fer-los com un equip, perquè així l'equip funciona, no? I que cap dels tres formi un paper diferent, perquè si no ja els tenim desmuntats. Clar que també és divertit, eh? Hi ha moments divertits i tot, però el dia a dia, que tenim pressa, que tenim que fer moltes coses, que la mare en té molt poca, que a més no tens temps per tu, reconec que és més fàcil per mi fer una funcionalitat de tres. És així.
Totalment. El que passa és que si dediques un cop a la setmana, un cop a la setmana, que en el teu cas serien tres cops a la setmana, un per cada.
Clar, és que diferent dos
que tres. A trobar aquest espai, que són cinc minuts, perquè són cinc minuts, et funcionarà millor l'equip. Si reforces la individualitat, val? Això és una mica, dius, però com pot ser? És una contradicció? No. Posarem el Barça d'exemple, no? És a dir, és un equip que funciona molt bé. I funciona molt bé perquè han aconseguit que les genialitats de molts, la individualitat de cadascú, acabessin dansant junts, no? Ara, sembla ser que un parell de persones no acaben de funcionar com toca, la culpa, o sigui, no treballes l'equip, el que fas és et trec de l'equip, et dono la importància que et mereixes, et dic que perquè això funcioni tu i només tu ets important i et torno a l'equip. Aleshores, allò torna a funcionar. Aleshores, si deixem la individualitat en excés, jo t'entenc, entenc que el dia a dia crema molt, però si deixem de treballar la individualitat, el que acaba passant és que es fonen tots en la situació de l'equip i es generen dinàmiques de poca responsabilitat. És a dir, això no funciona no perquè jo no ho hagi fet bé, sinó perquè ell m'ha insultat, perquè ell no ha tingut paciència, i deixem de responsabilitzar a l'individu. Aleshores, 5 minuts un cop a la setmana és suficient perquè el teu fill es torni a sentir important, necessari, imprescindible, i tu el puguis observar com a Èlia, no com a filla i germana de... Perquè si no, només tenim... de les petites, Ara et parlo de l'Èlia perquè m'ha sortit el nom, no? En el teu cas el mateix, sí, sí, no? Nil per un cantó i l'Oriol per un altre. Jo penso que això és primordial. El temps, sí? Farem una cosa, et contesto així ràpidament a la primera pregunta de què fas quan se barallen? I si us sembla, ens han quedat molts temes pendents. Ho proposem per un altre programa, sí? Perquè em sembla interessant, els temes que... Sí, el tractament dels gelos, com hem de el tractament dels petits, És a dir, hem parlat molt del gran, però també què passa amb els petits, i la gestió de les baralles les treballarem més a fons. Però tu has dit una cosa molt, molt sensata. Entre germans no us hi poseu mai. Mai. Per una senzilla raó. És que un jutge a vosaltres mai us sembla just?
Sí.
Mai.
Sí, sí.
Doncs a vegades els pares intentem fer de jutge en les baralles amb els germans. I la sensació és que cap dels dos o cap dels tres n'acabarà content del teu judici. Per tant, tu no has de fer mai de jutge. L'únic que heu de fer, i anaves molt ben encaminada, és... Teniu un problema? Perfecte. Quan veniu, o sigui, penseu cadascú a la vostra habitació i veniu amb la solució. Expliqueu-me quina solució heu trobat. No, però és que la Èlia, no sé què, no, però és que Nil... No, és que m'és igual, qui ha començat, qui no ha començat, vosaltres dos teniu un problema, que jo i el pare, o jo i la mare, o les dues mares, que quan tenim un problema el solucionem, no us venim a demanar. Jo no sé què ha passat. Tu em pots dir que ha començat ell, però jo no tinc ganes de jutjar ningú. Solucioneu aquest problema i veniu amb la solució. Si s'arriba a les mans, és el que no s'ha de permetre. I com no es permet? Doncs molt fàcil. El dia que dos germans arriben a les mans, s'agafen a tots dos, es pinta un dibuix molt gran en el qual es posa: en aquesta casa queda prohibit pegar-se. Punt. Aleshores, quan es peguen, l'única cosa que heu de fer és separar-los, sense dir qui ha començat, sinó senzillament separar-vos i tornar a començar. En aquesta casa no es pega. Per tant, vull que trobeu dues solucions ara. Una, que feu les paus vosaltres, o sigui, que em vingueu amb una solució perquè això no torni a passar. I dos, que proposeu vosaltres el càstig pel fet de que us heu pegat tots dos. M'és igual qui hagi començat, sí? amb aquestes dinàmiques hi ha gent que em diu, ja, però és que el petit, per exemple, és més punyatero que el gran i el gran sempre rep i no es defensa. Si vosaltres comenceu a gestionar les baralles d'aquesta manera, el gran aprendrà a defensar-se. Si no, sempre l'esteu defensant vosaltres. Aleshores, parareu el cop, aconseguireu que no li faci mal del tot, val? És veritat que es queden castigats tots dos, sí? Però d'alguna manera el que obligues és a que el que sempre surt més perjudicat també es comenci a dir, bueno, para allà, perquè al final jo no en tinc la culpa de que tu... I aprengui, per exemple, que quan li ve el petit a xinxar-lo, sí? Ell no reaccioni, l'ignori, perquè no vulgui acabar castigat.
O que et busqui tu directament perquè li solucionis
exacte,
el problema.
Exacte, que et busqui tu i et digui, no em vull barallar, però avui en Nil té un mal dia. Val? Sí? Pues és molt important això, molt, molt, molt. Que no prengueu partit.
No intentar fer de mitjancer, vaja.
No, no, no. Els pares no podeu fer de mitjancers.
Sí, això m'ho trobo molt, que venen sí. I mama, és que m'ha fet això, mama, és que no sé què.
No,
ha començat ell. Sí. No, que ha sigut ell. Ja, clar, al final no
tu
saps què fer.
Clar, aquí el que has de fer és tenir un problema, sí? Quin és el problema? Que no sabeu jugar junts? Perfecte, mira, com que en aquesta casa no ens agrada que us baralleu, en aquesta casa ningú us baralla, ningú us pega i ningú... Us aneu a pensar una estona i quan tingueu una solució, me la veniu i me l'expliqueu. Però no val jugar, eh? Estem pensant, o sigui, en realitat estàs fent un, no és un càstig, però estaven jugant, s'han barallat, han deixat de jugar, és a dir, ells hi perden, o sigui, també entenen que quan ens barallem, no és que un acabi jugant i l'altre no, perquè jo he aconseguit que la mama em creiés a mi, sinó que jo, si, tant si tinc jo la culpa com si no, clar. El tema és que jo acabo de jugar, i m'he de pensar quina és la mesura que li he de proposar a la mare per, va, aleshores, i la mare no s'ha enfadat amb l'altre. O sigui, no he aconseguit que la mare em fes més cas a mi. Senzillament, la mare m'ha dit, en aquesta casa no ens barallem, perquè discutir sí, tu et pots discutir.
És arribar a les mans.
Ah, exacte, no... és barallar-nos, és insultar-nos, és faltar-nos el respecte, però tu, dos germans, es poden discutir amb que aquesta joguina la tenia jo, no, la tenies tu, i poden venir a dir-te, mare, és que no ens posem d'acord. Val? Si tu fas bé la gestió de les baralles, arribarà un dia que discutiran i si no es posen d'acord abans de barallar-se vindran i et diran, mare, és que no ens posem d'acord, ens ajudes? I llavors tu diràs, bueno, quin és el problema aquest? Doncs fem-ho així. Val? Si tu no gestiones bé, sempre és el és que l'Uri, és que en Nil, és que és culpa seva, perquè jo volia més rato l'ordinador.
I tu sempre el defenses.
Sí, ah, exacte. És importantíssim. L'únic que heu de fer, no heu de mediar, senzillament demanar-los que pensin una solució a aquell problema de convivència.
Inclús si és una discussió.
Sí. Per exemple, hi ha un exercici que és molt bo. Vosaltres esteu feinejant per casa i de cop i volta sentiu la discussió entre els dos. No, que l'ordinador em tocava a mi, no, que em tocava a mi, que no te recordes ni el que abans, no sé què. No, Oriol, perquè tu ahir... Abans de que aquesta discussió comenci a ser una baralla, acostar-vos i dir, ei, veig que esteu a punt de trobar la solució, m'interessa això, m'interessa, em quedo aquí a mirar, a veure quina solució trobeu. Saps? Aquí també estàs fent un freno a les mans, els estàs dient, confio en vosaltres i sé que trobareu la manera de solucionar tot això. Bueno, parlem un altre dia, sí? Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut i bé, us espero el proper dimecres per parlar-ne.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies. Bona nit.